A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma pràctica i senzilla, que és parlant amb un autor d'un dels seus llibres. Autor o autora, sempre recordem que tant podem considerar autor o autora els responsables del text de del llibre com també de les il·lustracions. I en el cas del dia d'avui parlarem del Secret Blau del Llop, que és un llibre escrit per l'Eulàlia Canal i il·lustrat per el Toni Galmés, a qui tenim al nostre costat via telefònica. Toni, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca. I estem davant d'una història que es repeteix d'alguna manera. És a dir, la col·laboració mútua entre l'Eulàlia i tu no és la primera vegada.
No, és el segon llibre que fem. El primer va ser Terra Maduixa, el cau del teixó, i va ser una experiència realment molt, molt bonica perquè el text era magnífic i ha tingut bastant de ressò i bastant d'èxit i a partir d'aquí l'Eulàlia va filar una nova història amb aquests personatges.
I a més hem de dir que jo no he llegit Té de Maduixa al cau del teixó, però gairebé podria assegurar que deu anar en la mateixa línia d'aquesta calidesa, aquesta, gairebé podríem dir que prosa poètica, no?, de l'Eulàlia.
Sí, l'Eulàlia és una persona molt tranquil·la, ella, com a persona, no? I aquesta tranquil·litat i aquesta veure la vida pausadament i això, jo crec que es nota bastant en la seva manera d'escriure.
Bé, i en tot cas, sí que val la pena apuntar també que, com dèiem, aquesta manera d'escriure de l'Eulàlia, d'aquest caire tan poètic, se diu fins i tot amb els arguments de la història, perquè no estem parlant d'una història de pirates, per dir-ho d'una manera, en aquesta publicació de Billy Books. Estem parlant d'una situació gairebé costumbrista, podríem dir, no?
Sí, aquest món dels animals, aquest món de sota terra, diguéssim, o sota bosc, jo crec que és molt bonic perquè a través de la faula parla molt de l'experiència humana. En aquest cas parla de l'enamorament, parla de com a vegades ens enfadem per coses bastant banals i hem de trobar la reconciliació, parla de l'amistat. I crec que ho fa d'una manera molt, molt, molt a l'anglesa, crec, no? Jo crec que el llibre està bastant tenyit d'aquells llibres que tots i totes coneixem de la Beatrix Potter de la literatura de sempre anglesa. I això és el que a mi me fascina i és el que de seguida em va atrapar del text.
Clar, hem estat parlant amb el Toni una estoneta d'una història que encara no hem descobert per als nostres oients. Evidentment no l'explicarem tota, no tindria gràcia, però sí que, primer, el títol, El secret blau del llop. Ja ens indica que hi ha un llop com a un dels protagonistes de la història i que hi ha un secret de color blau. Però, de fet, diguéssim que arrenca la història no pas amb el llop, sinó amb l'os, que també és el protagonista, podríem dir que junt amb el llop principal de la història, no? A casa seva, amb la seva companya, descobreix que, de cop i volta, li han marxat els colors. L'os està només en blanc i negre.
Sí, val a dir que, en primer lloc s'ha de dir que els personatges protagonistes d'aquesta història són el talp, l'os, el teixó, l'os, l'esquirol i el llop, no? Que ja són els protagonistes de la primera de Terra Maduixa, el cau del teixó. Llavors, són un grup d'amics, de quatre animals bastant diferents entre ells, però amb aquest sentiment d'amistat. I en la primera part, en el primer llibre, podem veure com els animals estan colorejats i la resta del món que els envolta no. la natura que els envolta està feta amb plomilla en blanc i negre. I amb aquest, seguint amb aquest joc, l'Eulàlia va proposar fer-lo a la inversa, que en aquest cas l'os hagi perdut els colors. No, ell és l'únic personatge que no està colorejat. I sí, són els mateixos personatges amb una nova trama. Efectivament, l'os ha perdut els colors perquè està trist, perquè està decaigut, perquè s'ha enfadat amb el teixó, jugaven a un joc i s'han discutit, i no han sabut arreglar, han partit peres, i aquest decaïment, no?, li provoca a l'os que hagi perdut els colors. I intentant trobar una solució, se'n va a visitar el llop, no?, el seu cau, el qual té una cama trencada perquè intentava fer una cosa, una cosa en concret, que és un secret, no?, i va caure. I es va trencar aquesta cama, no? I aquí és on comença la segona part de la història, aquesta segona trama, que és el secret blau del llop. Quin és aquest secret del llop? No ho direm, però té molt a veure amb l'enamorament.
Efectivament, tu ens parlaves de l'amistat, que és, d'una banda, aquesta qüestió de l'os que s'ha enfadat amb el teixó, i també l'os que vol ajudar el seu amic llop. Aquesta amistat que et porta, fins i tot, a vegades, a fer esforços, no direm que sobrenaturals, però per sobre del que tu podries fer si no hi hagués aquesta amistat per entremig, no? I l'altra qüestió és aquesta, la de l'enamorament, eh?
Sí. És un amor especial. Ens parla de que hem d'estimar com vulguem, com ens doni, com nosaltres ens sentim millor, sense tema els prejudicis, sense tema el que diran, no? Per això el llop té un secret i pateix, no?, del que diran de mi si se s'esmenten que jo estic enamorat. Però al final no diran res més que alegrar-se'n, no? Una miqueta és aquest l'argument del secret blau del llop.
Efectivament, l'Eulàlia Canal, entenc que sí que heu conversat i heu parlat sovint d'aquesta història, sobretot tenint en compte que ja havíeu fet el té de maduixa d'alcalde del Teixó. Ho dic perquè a vegades passa, ens hem trobat moltes vegades, que il·lustradors que il·lustren una història no tenen contacte directe amb l'autor o l'autora dels textos. En el teu cas, en el vostre cas, jo entenc que aquí sí que hi ha una col·laboració mútua.
Sí. Jo he de dir que tinc la sort d'haver pogut, cada vegada que he fet un llibre, haver pogut estar en contacte amb l'autor o l'autora. No recordo cap vegada que no hagi pogut... tal vegada no ens hem conegut personalment, però de manera virtual jo sempre he tingut contacte i crec que és molt enriquidor perquè, clar, el que pensa l'autor, l'autora o fins i tot l'editor del llibre, després quan tu el plasmes i fas els primers esbossos i dissenys de personatges, si veuen alguna cosa que no els hi agrada o no els hi encaixa, jo ho puc canviar. I a l'inversa, si jo proposo quelcom, després ell o ella, l'autor, l'escriptor, l'escriptora, pot incloure-ho en el text, no? Uh-huh. Jo crec que això fa créixer molt el llibre, molt el llibre com a objecte, com un tot.
I en el cas de les il·lustracions d'aquest secret blau del llop, tu que ens comentaves, aquest rerefons britànic de l'estil de l'Eulàlia Canal, també les il·lustracions em recorden una mica, no?, aquests clàssics, no?
Sí, a mi m'agrada molt utilitzar aquesta tècnica o aquestes tècniques de tota la vida. A mi, jo vivim en un moment molt digital, però sempre que puc faig... intento treballar sempre amb tècniques tradicionals molt comuns, per altra banda, no són coses estranyes. Simplement tinta i aquarela, tot en gran, no faig res fora del comú, però sí que aquesta... Jo vinc d'una tradició de dibuix, un dibuix molt referencial, un dibuix realista, tal vegada, i els il·lustradors, il·lustradores victorians, per jo han estat sempre una font d'inspiració molt... bastant important, i per tant, sí, veuen un de l'altre.
I com tu deies, la tècnica és, per tant, amb sobre paper, amb la tinta i amb les aquarel·les, i després ho trasllades tu a l'ordinador, o com ho fas?
En aquest cas ho trasllado jo a l'ordinador, ho escanejo i li faig els retocs pertinents. Sí que és veritat que jo també treballo pel mercat franco-belga fent còmic, i també faig els còmics en aquarel·la. I en el mercat francès, no. En el mercat francès jo envio els originals allà, perquè a més hi ha un mercat molt, molt important de compra-venta d'originals, de pàgines originals, i els meus editors s'encarreguen de treure-ho a la màxima qualitat, no? D'allò que es veu en el... Allò que tots aquells... com es diu? En francès es diu nuance, tots aquells... és que no em surt la paraula. Les aiguades de l'aquarel·la, no? Una miqueta els tons de l'aquarel·la, que a vegades són molt difícils de reproduir en digital... els meus editors s'encarreguen de fer-ho possible, no?
En el cas d'aquest llibre, El secret blau del llop, que estem comentant avui, val a dir que és un llibre que podíem adreçar no a primers lectors, però sí a lectors que tot just comencen a posar-se en això, en el món de la literatura, perquè hi ha fragments de textos doncs potser més llargs del que seria un llibre de primers lectors, per descomptat, i a més amb una riquesa de llenguatge important. La distribució d'aquests textos, junt amb les il·lustracions, també ha estat cosa teva? És a dir, acabar de quadrar aquesta imatge del llibre definitiva ha estat obra teva o ha estat per part de l'editorial?
Sí, no... Te refereixes al paginat, no?
Sí.
Que cada pàgina tingui el seu fragment de text. No, jo crec que en aquest cas ha estat cosa de l'editorial. No ho recordo bé. Sí que és veritat que l'editorial ja em fa una primera... diríem, una primera selecció, un primer tall, m'ofereixen un primer tall, i a vegades movem, doncs dic que, escolta, a mi m'agradaria més dibuixar aquesta altra part, crec que la il·lustració hauria d'anar més s'hauria d'il·lustrar això i no això altre, i per tant movem una miqueta. Però bueno, l'editorial me dona un cop de mà amb això, però el decoupage, el que és l'storyboard, també és una cosa de... forma part de l'il·lustrador, perquè en definitiva és la narrativa, no? Que és el més important en un llibre, com es narren quan gires la pàgina, el text i l'imatge ha d'oferir una narració en el seu conjunt. Però bé, bueno, l'editorial Vindy Books fa una feina excel·lent, sempre. Jo estic... em sento afortunadíssim de poder treballar amb ells en diversos projectes, i res, simplement això, content estic de tota la feina que fan ells a nivell d'ajuda, no?, a l'edició.
Estem parlant d'un llibre que va sortir l'any passat, i per tant que tu ja tens bastant lluny en quant a feina, perquè primer hi ha la feina dels autors de la il·lustració i dels textos, però després hi ha tot això que dèiem de compaginar la maquetació, acabar de produir el llibre i portar-lo a les llibreries, i això porta un temps, no? Per tant, m'imagino que ja deus estar, allò et queda lluny, ja deus estar treballant, deus tenir entre mans altres projectes. Hi ha alguna cosa que ens puguis avançar?
Jo en aquests moments estic per aquest 2025 estic treballant en dos còmics i en dos àlbums il·lustrats, tres àlbums il·lustrats. Això serà, diguéssim, la meva feina del 2025. Jo estic treballant en dos còmics, un que sortirà, un per França i un per Alemanya, i els àlbums també són internacionals. Aquest any no estic treballant... Ah, sí, mentida, estic treballant també per una per un editorial, faig un àlbum per una editorial catalana. Però bé, normalment jo faig això, l'any el divideixo en dues parts, una que faig còmic i l'altra que faig projectes una miqueta més d'àlbum il·lustrat, conte infantil, i que també siguin una miqueta quilòmetre zero.
I et dediques exclusivament a il·lustrar o també fas docència?
Sí. No. Docència ho vaig fer durant molts anys a la Universitat de Barcelona, però amb el Covid vaig tornar cap a Mallorca, que jo sóc mallorquí, i al tornar a Mallorca també, i tenia una miqueta... No ve de patir tant pels preus del lloguer, perquè jo vivia a Barcelona i ja sabem com s'ha posat Barcelona a nivell de despesa, me va permetre centrar-me en el món del còmic.
Tot i així, em sembla que ens ha arribat també veus que a Mallorca, déu-n'hi-do, també els preus de lloguer.
Sí. De tota manera, jo tinc la fortuna de que...
Casa familiar,
i sí. Jo, va suposar un sacrifici per mi, perquè jo vaig viure 20 anys a Catalunya, estava molt bé, m'agradava molt, m'agrada molt la cultura, m'agrada molt la gent de Catalunya i tot. No estem tan lluny, però sí que va suposar un petit sacrifici per mi, però aquest sacrifici va valdre la pena perquè m'he pogut centrar exclusivament a dibuixar, que és el meu somni, vaja.
Toni Galmés, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca i trasllada-li també l'enhorabona per aquesta història, El secret blau del llop, a l'Aurelia Canal.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i molt bones lectures.
Adéu-siau.
Adéu.